Doncs anem a passar a la secció de territori i paisatge que ens presenta l'Aleix un cop hem donat per acabat el rentaplats. I avui, aviam, tinc una cançó preparada per el paisatge que em vas dir ahir que ens portaries.
Sí, és tan sorpresa que quasi ho decidim al moment.
Al moment. A on t'anirem avui?
Doncs avui ens n'anem cap a l'estany de Banyoles.
Cap a l'estany de Banyoles. Doncs, ja que ens anem cap a l'estany de Banyoles, t'introduiré amb una sardana que fa referència a l'estany de Banyoles. En aquest cas és Somni. Doncs aquesta sardana Somni, en aquest cas la versió cantada pels pescadors de l'Escala, i una sardana de Manel Saderra i Puigferrer, ambientada també, en aquest cas, en l'estany.
L'estany, no l'estany.
Primer de tot, com fem sempre, ens vens a parlar del Pla de l'Estany.
Sí, de l'Estany de Banyoles, perquè diguem que el Pla de l'Estany és la part administrativa,
sí.
Per mi aquest es quadra així a ull, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Però bé, sí, que quedaria centrat el Pla d'Estany.
Estany i entorns.
Estany i entorn, exactament. I com que hem parlat de planes,
sí.
Planes interiors i planes més de costa, també hem parlat de muntanya, però ens quedava fer una conca lacustre, i en aquest cas doncs, en tenim una de prop, que és l'Estany de Banyoles.
Característiques.
Bé, doncs característiques és que seria això, és una conca, és una plana, i de fet on tenim l'Estany de Banyoles, que quedaria una miqueta més alt que la resta de zones, i bueno, que zones properes, i justament per això l'aigua segueix baixant pel Terri fins a acabar a agafar el Ter cap allà a Girona. I de fet el Terri és una part important en aquest país, en aquest territori que explicarem.
Et dono alguna dada?
Vinga, endavant.
L'Estany de Banyoles, el primer llac natural més gran de Catalunya amb com de... en té 117,7 hectòmetres quadrats i la profunditat és màxima de 62 metres de profunditat.
Doncs, déu-n'hi-do. Estem parlant que el pantà de Darnius, em sembla que té uns 60 hectòmetres o així per fer-nos una idea. I, de fet, clar, l'origen allò de com arriba l'aigua a l'estany, sí que és cert que té aportacions de petites rieres i això, però hi ha estudis que mostren que vindria de les valls de Sadernes, de totes aquelles valls que s'infiltra per sota i després l'aigua sorgiria del fons del propi estany.
D'acord.
I després, clar... Després això s'escorre i acaba baixant allò pel Terri. I justament aquest fet el que provocava és l'estany, a vegades s'havien introduït noves espècies de peixos per la pesca, com el barb de l'Ebre,
sí.
S'havia trobat. Però què passava? A èpoques baixaven pel Terri i després no podien tornar a pujar.
Clar,
i llavors el que havien de fer... era anar-les a buscar a baix de tot del Terri
i
tornar-les a pujar, no? Però era un bucle, saps? Que arribaven a dalt i després tornaven a baixar. I clar, en el fons allà a l'estany de Banyoles, podem trobar moltes espècies, però el problema que tenen és que no es pot pescar quasi res.
Estàvem fent una campanya per erradicar o per d'allò el black bass, que
sí.
També era espècie introduïda en aquest cas.
Que el black bass sí, es va introduir... a petició de l'antic Icona, vull dir que en teoria es va fer d'una forma oficial i tota la pesca.
Icona va fer moltes barbaritats
sí,
en el
sí.
seu dia.
Per això et dic que hi ha vegades que en unes èpoques pensem que és una cosa que té una base i al cap d'uns anys és tot el contrari i s'ha de fer net i que, bueno, que segur que ho devien fer el major les seves intencions. I de fet, la pesca del black bass és una part molt important de l'estany, que fet és de... des de les associacions de pescadors era una miqueta del que es queixaven, que clar, el black bass dona molts ingressos a la població i ara amb aquestes mesures estan trobant que es redueix el que seria el turisme aquest de pesca, perquè de fet estem parlant encara ni black bass ni res, perquè diuen només es pot pescar peix autòcton. Uh-huh. Però és que peix autòcton hi ha res.
Molt poca part de
la població. Hi ha bàgara i el barb de muntanya. Sí. És que la resta... Bueno, hi ha les carpes, sí, que semblen autòctones a tot arreu, però són introduïdes. De fet, allà a l'estany de Banyoles es van introduir a principis del segle XIX. Bueno, ara estem al 20 i al 21. Mm. Doncs a principis del segle XX. Això que ja anàvem... Es van introduir fa temps, però no tant. I, de fet, es van introduir en commemoració d'una festa que feien.
Sí.
I érem uns estudis que, bueno, que havien determinat que era una espècie que donaria lloc a l'afició, bueno, a la pràctica de la pesca, i que en general no afectaria pas gaire a l'ambient.
Estany de Banyoles, bueno, tu has comentat la banda de la pesca, també ha estat molt important per la banda dels esports, en aquest cas esports nàutics d'aigua dolça, com el piragüisme, i van acollir molt la prova dels Jocs Olímpics de l'any 92.
Sí, va tenir seu,
92,
va tenir seu.
És seu olímpica. Estany de Banyoles, situat al costat, o bé mig al costat de la població de Banyoles.
Sí, exactament, estan a tocar.
A tocar, capital del Pla de l'Estany.
Sí, i diguem que també les dinàmiques de població d'allà, en general, eren això, eren pobles petits, no pas gaire grans. Però què passa? Al passar-hi la carretera d'enllaç que fa amb la zona d'Olot i Ripoll i això, ja, bueno, amb el temps es van començar a construir polígons industrials perquè de connexió és relativament bona, perquè estàs a un pas de Girona i a mig pas de l'autopista. I això, vulguis que no, doncs, es fa el que es denomina carretera aparador o per l'estil, que seria una miqueta això, que l'indústria s'acumula al costat de les carreteres.
Clar. Has parlat de l'estany, però també hi ha, no, o llegeixo, que de tant en tant van sorgint diferents estanys al voltant, també pel mateix mecanisme, i per concretament l'enfonsament càrstic moltes vegades del subsol, no?
Sí, un exemple d'això, de fet és el més conegut, però n'hi ha més, però en aquest cas parlarem del Clot d'Espolla. Mm-hmm. Del Clot d'Espolla, que és, tu hi vas i en general sol estar sec, és un clot que bueno, si ho saps, saps que hi és, però si no dius bé, un clot. Però això, quan en èpoques que plou molt, que hi ha precipitacions abundants, sobretot després de llevantades i això, com les d'abans, perquè últimament estem així mig, eh? Però, i això, i després hi ha surgència d'aigua i ja queda el que era un clot, doncs es torna en una bassa, que a l'hora desaigua pel rec del mateix nom,
sí,
fins al Fluvià, més o menys a l'alçada de Martís, que hi ha el Salt d'Espolla, que és bé, és un lloc bonic de veure, però, clar, té aquest... Bueno, en el fons pot ser un al·licient, no?, que no sempre hi és. Te'l pots trobar un dia, dos dies a l'any, que dugui aigua i que baixi amb alegria. Són moments que s'han d'aprofitar, si es poden.
Aquí ens diu, ens anomena, per exemple, et posaré un allò, Estanyol Nou o de Can Sillet, que va ser l'últim que va sorgir el 12 de novembre de l'any 1978, Estanyol del Vilar, Estanyol de la Cendra, Estanyol Gros de Montalt, Estanyol Petit de Montalt, Estanyol de Nordis o de Cutzac, Estanyol d'Encisó o Vermell i Estanyol Nou o de Can Sillet, aquest que hem dit abans.
Sí. No, és una mostra de la diversitat, no, d'aquests estanys i surgències que van sortint amb el temps i que, bé, que són... Bé, tenen el seu atractiu i a més són una part identificativa de la zona.
Aquell... Perquè... Sí, no, acaba, perdona. El que hem dit abans de l'Estanyol de Can Cisó, jo m'hi ensonava perquè m'ho deien a la carrera quan fèiem microbiologia, perquè és un altre llac eutròfic i també se'n coneixen multitud de publicacions i estudis sobre les seves comunitats bacterianes, que en determinat moment envermelleixen. I el llac es torna tenyit d'un vermell rosat...
Un vermell sang...
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, no, són curioses. De fet, a Europa, cada cop més hi ha un problema d'eutrofització de les llacunes i estanys, que donen peu a això, a molta varietat biològica, però a vegades no... És a dir, des de la part visual i del medi... No és tan atractiu com quan està net, però vull dir, no hi ha res que sigui dolent en el fons, sinó que canvien les dinàmiques d'aquella bassa, en aquest cas.
També, molt important, suposo, tot l'entorn natural de l'Estany de Banyoles, tal perquè fa a vegetació.
Sí, a vegetació, clar, tenim un marcat domini de vegetació de ribera,
sí.
Tot i això seria aproximadament les zones aquestes d'estanyols i les ribes del Terri, perquè en general la resta sol ser sol agrícola. Estem parlant d'un 60%, i després de bosc, de superfície forestal, estaríem parlant d'un 20 i poc per cent que es concentraria a la part que toca més cap al Rocacorba, és a dir, a la part més cap a ponent. Tot i això, a l'altra banda, a la part de llevant, tindríem la connexió amb els terraprims, i hi ha un tall que seria una miqueta un impàs, no? que seria un tall de transició, perquè ja té influències de l'Estany de Banyoles, però té moltes característiques semblants amb els terraprims. De fet, una de les característiques del pla de l'Estany, de l'Estany de Banyoles, tret de Banyoles pròpiament, és que solen ser, els inicis eren nuclis petits, agregats de masies, que diu, sí, en general, a tot Catalunya quasi és una cosa així. Però bueno, diguem que amb el temps s'ha mantingut una miqueta aquesta dinàmica en poblacions, per exemple, com Pujals dels Pagesos o Pujals dels Cavallers, que curiosament són a dos turons separats per una vall. És curiós, no, això, i això té molt a veure també amb els terraprims, que són pobles petits i quasi cada poble té el seu turó, té la seva vall, per això diguem que és una zona de transició. És Estany de Banyoles, però està allà fregant el límit.
De fet, veig una foto, una cosa que per ràdio és molt... És de lo millor, no?, que pots comentar. Una fotografia,
sí, una foto
per ràdio es veu molt bé, és el mitjà adequat. Però intentarem descriure-la una mica. Cap a la seva vessant est es veu tota la ciutat de Banyoles. Cap a la part aproximadament sud es veu el que comentaves ara, tota la part de cultius,
sí.
La part de conreu, que també ocupa molt de la vessant sud-oest i oest, i a la vessant oest comença la zona de bosc que tu has comentat, sí. Que et connectaria després amb el Rocacorba, sí. i tot això.
També és un tret identitari de la zona, el com s'aixeca imponent el Rocacorba, amb el Puigsou al cim.
Es veu tot al voltant el que has comentat, vegetació de la ribera, però just delimitada a la vorera de l'Estany, a tota la vora de l'Estany, amb pollancres, etcètera, etcètera. I fins i tot hi tinc gent que aquí, al voltant de l'Estany de Banyoles, hi anava a buscar bolets de xop al pollancró,
sí.
A les soques.
Clar, allà és humit i allà pollancró és rai.
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 què podem comentar més del senyor Estany?
Home, de l'Estany pròpiament, a veure el que...
O de la comarca.
O de la comarca.
Ampliarem una mica més a la comarca.
De fet, la comarca... Abans era del Gironès. Farà anys.
Sí.
No, per això que dèiem de vegades les relacions entre les denominacions d'un territori i el que serien els límits administratius, que això varia segons les èpoques, segons els temps, i no sempre coincideixen. Però en aquest cas...
L'any 1988 es va crear la comarca.
1988?
Després
encara,
del
sí.
Referèndum.
Va
haver-hi un referèndum, com el que hem fet ara, suposo, el Moianès i el
Lluçanès. Sí,
i
el Lluçanès hi ha hagut un boom, etcètera. Un boom democràtic.
Hi ha hagut
democràtic,
un boom comarcal.
Sí.
Di, que té 262,83 quilòmetres quadrats. i sustenta una població de 30.153 habitants.
Bon, això, cara,
Pla de l'Estany.
Sí, la majoria és això. Centrat, perquè Banyoles deu tenir-ne... Si fa o no fa, deu tenir més de la meitat, perquè com a població grossa només hi ha aquesta, que és la capital de comarca, i la resta és això, són pobles petits, tot i que sempre hi ha el que seria la zona de mata i això. Però bueno, és que és el que hi ha, les poblacions perifèriques a Banyoles al final s'acaben ajuntant, però això passa tant a Banyoles com a tot arreu.
Podríem dir que el Pla de l'Estany és una mica una comarca de transició, no? Tant climàtica com geogràfica, entre l'humit
sí,
de la Garrotxa...
Sí, i el secarral que tenim per aquí.
I el que tenim per aquí.
Sí, sí, de fet allà, per tempestes, vagin cap on vagin, sempre els hi sol tocar una miqueta resquit jo. De fet, l'Estany de Banyoles segurament hi ajuda, perquè tot el que siguin grans superfícies d'aigua, o si més no de dimensions considerables...
Per almenys sí, ajuda a evaporar i que després sí, puguin sortir després, núvols d'alguna banda, no?
Això, després ja plourà en un altre lloc. Aquesta és l'altra. El problema és, si tu evapores molt, però després fas que regui un altre, perquè tu estàs perdent aigua, vas a dir, però això és un problema que sempre ens hi trobarem allà on anem.
Molt bé, Aleix. Doncs, si et sembla, ho deixem aquí.
Si ho podem deixar aquí.
Ho podem deixar aquí. Estarem en incògnita la setmana entrant.
Exactament.
Com sempre. Acabarem de posar la cançoneta de somni que hem deixat a mitges abans, en referència també a tot l'Estany i aquest misteri. Sempre s'associa també amb fades i follets.
Sí, i amb goges i
sí, no?
mitologia catalana, que també tenim la nostra.
També tenim.
També.
Doncs moltíssimes gràcies per estar un dilluns més aquí a la ràdio.
A vosaltres.
Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
I a reveure. Adéu, Aleix.
Adéu. Els estels van quedant.